Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo de banda l'ordinador, en Òscar Amore, la part visual, Irene Font, que està de vacances, i en Toni Cardell, en el Controls Tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 608 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 10 d'agost de 2025. I ara, abans d'entrar a l'estudi, estàvem mirant un curs que hem vist i que mos ha sorprès. Bé, ho dic per si és d'interès de qualcú, perquè crec que és molt curiós. Té una durada d'un any. Està oferit pel l'Instituto de Ciencia y Fe de l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en col·laboració con Ozonia i el Centro Diocesano de Sindonologia Giulio Ricci de Roma. I amb ell pots obtenir el títol de diplomat en estudis sindònics. Es pot fer totalment a distància i crec que és molt curiós, perquè, clar, el que hi ha al darrere de tot això és molt més que una simple relíquia. Bé, per si no ho sabeu, aquest curs, que a més està també oferit en italià i en anglès, a part de castellà, et centra en el famós Llençol Sant de Turí, la coneguda Colla Sindone. Les classes comencen el mes d'octubre d'enguany i ja estan obertes les matrícules. Així ho ha dit l'Agència Oficial de Notícies del Vaticà, el Vatican News, a una nota de premsa. Està mirant el programa d'aquest curs, sí, i diu que, ja dic, crec que és molt curiós, interessant i digne de debat, o no. Diu, el curso consiste en un acercamiento preliminar a los retos que la Sábana Santa plantea a la inteligencia sin perder de vista su significado espiritual y teológico. I, per això, les matèries d'aquest curs són sempre relacionades amb el Llençol Sant i la seva història, la seva importància dins el cristianisme, la investigació científica i arqueològica damunt d'aquesta tela, i també del seu context i també de la figura de Crist. Bé, crec que no deixa de ser curiós, no sé vosaltres si voleu dir res o no.
Jo no puc negar que m'atenta i molt.
Bé, si hi ha qualcú que tingui interès com en Borja Rigo i de que mos ho faci sabre, ara en Sergio mos dirà les formes de contacte i que mos ho demanin, ara, per exemple, en el WhatsApp del programa o en el correu electrònic, això, i li enviarem
el tenim informació. Ben localitzat, l'enllaç d'escursat.
Sí, sí, no, el tenim ben localitzat, sí. Bé, i ja que estem amb el Vaticà, no té res a veure, però sí, clar, una mica sí. Resulta que entre l'any 1990 i 1995 tres nins eslovacs digueren tenir una experiència, direm una experiència espiritual, i afirmaren tenir directament el que es coneixen com aparicions marianes. Si bé el Vaticà hauria reconegut aquesta experiència com a possible, no acaba de veure del tot clar. Els fets varen ocórrer a Lidmanova, entre Eslovàquia i Polònia, i oficialment no es reconeix com a autèntica l'aparició, però sí que es permetria el culte públic, i diuen que els missatges rebuts poden anar d'acord amb la doctrina cristiana. Però s'ha d'anar alerta amb que el públic es pugui confondre. Ja dic, crec que és molt curiós. Perquè una publicació del diari ABC explica aquesta postura del Vaticà referit en aquesta suposada aparició mariana, que ja dic que jo personalment la desconeixia del tot. Jo pensava que la darrera era la de Medjugorje, però no, es veu que la darrera, així mig reconeguda, és aquesta, que ara, malgrat no ser reconeguda com a tal, sí que permeten el culte. Diu, significa que nadie está obligado a creer que sean ciertas y que los mensajes y la actitud de los videntes no contienen errores doctrinales relevantes. Por eso, Fernández, ho diu per Tucho Fernández, prefecte del dicasteri per el culte diví, solicita al arzobispo de Presov, Jonas Maxim, responsable de ese territorio, que publique una recopilación de los mensajes de esas apariciones que excluya las pocas afirmaciones que puedan llevar a confusión y perturbar la fe de los sencillos. Se trata de, abre y comatas, algunas ambigüedades y aspectos poco claros en ciertos mensajes que Fernández atribuye a la elaboración intelectual de las videntes. Cuando se preguntó en qué idioma se comunicaba con la Virgen, respondió: no utilizamos ningún lenguaje cuando hablamos. Por eso mismo dice que estos supuestos mensajes deben ser considerados expresión verbal de lo que las videntes sintieron junto a su interpretación personal. I independentment d'això, d'aquesta valoració, dir que els fets sembla que són, més o manco i resumit, que tres nins, nins i nines, entre 9 i 11 anys, varen estar veient a un poblet de 600 habitants, a un paià, una llum intensa de la que va sortir una figura que varen associar amb el d'una Mare de Déu que es presentava a si mateixa com la Immaculada Puresa. El darrer pic que la varen veure, ara fet 30 anys, perquè va ser el 5 d'agost de 1995, i que els hi donava missatges damunt d'una vida senzilla, contra el materialisme, a pregar i coses així. I en poc temps, aquesta vivència d'aquests infants, es va estendre, i en menys d'un any, aquell poblet de 600 habitants, a un país de devés 6 milions d'habitants, i en prop d'un any, va rebre la visita d'un milió de peregrins. Así que el Vaticano, un pic analitzats els fets, diu l'ABC, el Vaticano ha analizado la historia y reconoce en ella valiosas invitaciones a la conversión unidas a una promesa de felicidad y libertad interior, obra de Cristo en nuestros corazones. Aprecia, por ejemplo, que la Virgen María se presente como alguien feliz y recuerde que todas las personas son amadas incondicionalmente. También que anime a vivir con sencillez, pero sin ser superficiales. Estas consideraciones permiten al Dicasterio para la Doctrina de la Fe acoger su propuesta de proceder a la declaración de Nihil Obstat, en mèrit a la devoció mariana sorgida en el Monte Zvir. Així que ja ho sabeu, Nihil Obstat, que és una frase molt típica en els llibres antics, i de vol dir que no hi ha impediment. I la pregunta és: estem davant d'un altre cas semblant a Lourdes, o tal vegada a Medjugorje, o potser es quedi amb un no-res, com aquella aparició mariana que en Sant Alonso Rodríguez va tenir en el bosc de Bellver de Mallorca? I d'allà ho veurem, i si ho sigui, ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A mi m'ha cridat poderosament l'atenció això de fer una miqueta net, per si dir-ho, el missatge. Deixar-lo un poquet depurat per les gens senzilles, no?
Sí, aquest llevar ambigüedades i aspectos poco claros és el que diu la notícia del diari ABC. Crec que és curiós.
Que jo me deman, si és la Verge qui compareix, se suposa que en deu sobre un poc més que la gent que estem per aquí baix, no?
Però quan diu que el missatge li dona a persones senzilles, tal vegada aquestes persones senzilles no l'han sabut interpretar perquè, a més, els hi ha entrat per missatge telepàtic. Així que...
també
ja tenim...
També és cert, m'ha agradat la semblança en l'aparició d'en Sant Alonso, però hem d'estar d'acord en que és diferent. En aquest cas, en Sant Alonso va ser simplement una aparició. Simplement, ja m'enteneu?
Sí.
Una aparició que li suga la suor, li vol regalar un mocador, ell diu que no és digne, i per tant la Verge, o el que fos, descompareix.
Correcte, però és una aparició mariana. En aquest cas va estar 5 anys donant missatges que després han de passar un filtre. En aquest cas directament, clar, no sabem si va ser una vivència real o imaginària. Bé, no ho sabem, però per això està el Dicasterio per a la Doctrina de la Fe, per determinar què és el que té validesa o el que no. Vinga, que mos estem enredant massa, però crec que seguia havent actualment aparicions de figures lluminoses atribuïdes a Mares de Déu. Jo crec que era prou curiós, interessant, per comentar, no? Així que, Toni, si vols, cinto sumari i començam.
Uh, En aquest segon programa, des mes d'agost, i número 618 de Font de Misteris, el començaran coneguent-se coneguda com a Miscel·lània Pasqual, uns documents que se troben a l'arxiu del Regne de Mallorca i són fascinants. Com es recull en Bartomeu Pasqual Rom en aquests antics llegats? Ho aniríem comentant tu i jo, Xema. I amb en Borja mos anirem fins al llac Ness, però sense parlar del famós monstre. Quines altres històries se poden conèixer d'aquell indret? I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, Sergio, segueixes aprofundint en històries perdudes dins arxius i, en aquest cas, és un recull fascinant que ben bé val la pena que el comentem. És un recull, jo crec que molt desconegut per a la majoria, però ple de detalls molt interessants i, bé, i apassionants igual. Quan vulguis, Sergio Rigo i el teu món diversos.
Idò, hi ha noms, Xema i Borja, que gairebé ningú recorda, però el que recordarem avui, en aquest món diversos, s'ho mereix. Un d'ells és el d'en Bartomeu Pasqual Arrom, nascut a Santa Maria des Camí l'any 1807, va viure tota sa vida entre papers. No era erudit de cap universitat, ni cap home del poder. Era un home del poble, però amb una mirada desperta i un esperit crític. Va deixar escrites les seves anomenades miscel·lànies, on hi anotava tot allò que trobava, relats antics, converses escoltades, miracles, escàndols, fenòmens naturals, supersticions i costums desaparegudes i que es troben a l'arxiu del Regne de Mallorca i que nosaltres hem recuperat en part d'un article publicat en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana de l'any 1982. Per Pasqual no només copiava textos i afegia comentaris, valoracions i de tant en tant una frase que resumia la seva manera de veure el món, com aquesta de l'any 1866. Els que es titulen ministres de Jesucrist no limiten ni tan sols en perdonar dins la tomba. Era un home de fe, sí, condenava les hipocresies, fanatisme i els abusos de poder, i defensava una religiositat senzilla, basada en la pietat i la compassió. En aquest món diversos recorrerem algunes de les històries que va recollir, perquè, com escrigué ell mateix, són notícies que, si no les hagués anotades, haurien restat ignorades per a la història. Ens anàvem a l'any 1741, a Palma. Allà tingué lloc un fet que convulsionà la societat mallorquina. Una monja del convent de la Misericòrdia fugí amb humilitat. Un amor prohibit, un escàndol públic, una execució que deixà marca, com han contat alguna vegada aquí a Font de Misteris. Així ho conta en Bartomeu Pasqual les seves miscel·lànies, en una entrada escrita el 17 de març de 1866. Explica que transcrigués història d'un vell llibre titulat Notícies diverses de Mallorca, que li deixa un tal Jaume Antoni Provenç, poc abans de morir de còlera. Però el que realment dona força en el relat són els detalls afegits per Pasqual mateix i recollits de la memòria oral d'una veïna molt anciana. Aquest és el relat que ell escriu. Una veïna molt anciana que visqué en el costat de casa meva contava sempre amb molt de sentiment aquest tràgic succés i deia que sa mare, que havia presenciat el suplici de Bustillos, li havia repetit moltes vegades. Estinent se deia Manuel Bustillos. Ella era coneguda com Sor Font. Fugiren de nit, embarcats en un llaüt de pesca, rumb a Cartagena. Però els perseguiren. Un feluts, comandat pel famós capità Antoni, els interceptà prop de sa costa i es retornà a Mallorca. Sa pena fou exemplar. Bustillos va ser executat públicament i Sor Font retornada en el convent, on va ser reclosa sota un règim sever. Segons la tradició recollida per Pasqual, aquell dia d'execució passà una cosa inexplicable. I escriu, entre altres pormenors, afegia que en rodar pel tablat al cap del pobre Bustillos, tots els que hi eren presents sentiren per tres vegades i en tota claredat la paraula Jesús. Sor Font, dins el convent, mai va saber de cert que havia passat amb Bustillos. Per al dia de l'execució, en sentir en so greu de les campanes, esclatava en plors inconsolables. Aquest crim metàl·lic anunciava sa mort. Ella ho intuïa i alguna cosa canvià dins ella. Des d'aquell moment, insensible, com era el dolor i el maltractament de les seves carcelleres, es mostrà molt sensible i sumisa, i arribà a fer-se estimar de nou per les altres religioses, que fins a llavors l'havien menysprellat. Morí anys després, dins oblit, no tocant les campanes, no se va fer dol ni recordança, i encara hi ha un darrer detall que Pasqual deixà escrit amb aquell to que mescla misteri i denúncia, diu, quan de l'any 1852 o 1853 es va d'enrocar l'església del convent, els ossos de les religioses foren traslladats a Santa Magdalena. Un operari contà que en un racó molt inferior i separat del lloc on estaven enterrades les altres monges, es trobà el cadàver d'una religiosa. Digueren que era el d'aquella que havia fugit amb un oficial.
Bé, com has dit, ho anirem comentant, perquè com contaràs diferents històries, si ho deixem pel final, mos perdrem. Del cas d'en Bustillos, tinent de dragons, que els dragons era un cos de l'exèrcit, i aquest home era un home reconegut, però que en un moment de la història, on això no estava permès, va cometre un parell de faltes molt greus per al seu temps, que era fugir a ser militar, mantenir una relació amb una monja i fer-ho mentre, a més, era casat. Tot un delicte que devia ser castigat amb duresa i exemplaritat, com així va ser, tal com has dit. Vull anar a la crònica oficial a la premsa de l'època. Quedeu-vos amb els detalls, perquè hi ha per jugar cadiretes. És la crònica recollida en el seu temps per en Nicolás Ferrer de Sant Jordi, on diu que la notícia està datada del dia 6 d'agost de 1741. Diu, en la matinada d'aquest dia, una religiosa del convent de la Misericòrdia va fugir del seu convent en companyia del tinent del regiment de dragons d'Orà, don Manuel de Bustillos. Es va despenjar la dita monja des d'una tribuna de l'església i, deixant els seus hàbits, disfressada d'homo, va sortir per la porta amb aquell oficial, a casa del qual va anar, romanent-hi poc temps i escapant-se després de la ciutat per un desaigo que hi havia entre la porta del moll i la caserna de dragons, es van embarcar ella i el seu raptor amb passaports falsos en un gànguil francès que passava a Almeria. Coneguda la fuga i posada pel bisbe en coneixement del comandant general, es va disposar que immediatament sortís en persecució dels fugitius el Xavier Correu, anomenat el Lleó, sota el comandament del patró Antoni Barceló. El dia 9 va ser descobert per Barceló el gànguil francès a 30 lleugues de Cartagena. Apressat amb la seva tripulació i passatgers, el Xavier Correu va entrar en el port de Palma el dia 16 a l'1 de l'hora baixa. Retornada la religiosa al seu convent i encausat Bustillos militarment, va ser condemnat a mort i, aprovada pel Real Consell de Guerra, aquesta sentència es va executar al Born de Palma el dia 4 de maig de 1742, sent decapitat per mitjà d'un mecanisme que es va dir que havia estat inventat pel mateix reu. En Bustillo serà casat i, d'edat 30 anys, va ser enterrat en solemnitat a Montición. En quant a la religiosa, se sap que va ser condemnada pels seus superiors a reclusió perpètua, privació de veu activa i passiva i d'exercir càrrecs dins la comunitat religiosa, en la qual havia d'ocupar sempre l'últim lloc, dejuni dues vegades a la setmana pa i aigua i dues disciplines en iguals períodes, besant el peu de les religioses reunides en capítol i, finalment, prohibició de sortir al locutori, en l'única excepció, per raó de visita dels seus pares. Va morir la delinqüent el dia 4 de maig de 1781, just 40 anys després del suplici del seu raptor. Sovint, a Font de Misteris, dèiem que sembla una coletilla, que dèiem, això dona per més d'un programa. Mirant de no dir-ho, però és que és veritat, és que dona moltes coses. Però és que en aquest cas, sense cap dubte que ho és, perquè va tenir molta importància en el seu temps i el relat aquest dels fets està ple de detalls que en aquest cas tal vegada no va fer en Pasqual a la seva mitjalània i que són dignes de ser el manco citats, com per exemple una religiosa que va fugir, és a dir, del convent, és a dir, no estava allà perquè ella volia. Quan se'n va amb el tinent Bustillos, el mencionen, el citen ell com a el seu raptor, és a dir, que la rapta. No se'n van, suposadament, junts perquè volen. No ho podrien acceptar els superiors, els que manaven en aquell moment. Com, per exemple, el bisbe li diuen al comandant general el que estava succeint, que una monja i un militar fugien plegats, no? Després està el cas del patró, diu el patró Antoni Barceló. Aquest Antoni Barceló va acabar sent el mirall de l'armada espanyola, i aquí el cita com un simple patró del correu. En aquell moment, tal vegada, era simple patró del correu. Ja podria ser, però el van anar a cercar perquè sabien que aquest corsari, perquè no era només un correu més. Quan el cerquen, amb el lleó, el nom del vaixell del capità Barceló, el varen apressar, i diu, apressat en la seva tripulació i passatgers. Els van agafar tots i els van tornar de Cartagena, un poc abans d'arribar a Cartagena, una altra vegada cap a Mallorca. I en Bustillos també diu que va ser militarment encausat. És a dir, no era només el fet civil, no, encausat. I també està a part d'un mecanisme que diu textual, mecanisme que es va dir que havia estat inventat pel mateix reu. D'això en parlaré més tard. Crec que és molt curiós, aquest mecanisme. També la religiosa va ser condemnada pels seus superiors. O sigui, però quin dret tenen els superiors a condemnar-la en aquesta penúria que li varen fer viure, no? 40 anys, diu, que va estar fent dijú, sense por a parlar amb ningú, etc. 40 anys. I quan parlen de la seva mort, parlen de la delinqüent. Una monja, per fugir d'un convent amb un amo, era una delinqüent. No sé si voleu afegir res més.
40 anys besant peus de monja.
Sí.
Ja n'hi ha.
I sense poder parlar només amb els seus pares. Que quan els seus pares varen morir, ella ja no va poder parlar amb ningú més.
I un altre detall molt simpàtic, entre cometes, aquesta història, és que resulta, si no vaig equivocat, que el tenent Bustillos era l'home de confiança que havia portat son pare de la monja, perquè tingués qualcú que la visitàs i qualcú amb que tenir conversa i divertir-se una miqueta dins la vida conventual.
Bé, temps passat, però el que sí està clar és que si en tots els temes que mos tractis d'aquesta mitjalània, Sergio, mos enredant tant, no acabarem mai ni de casualitat. De moment fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Diu l'estiu. IB3 Ràdio. Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Els dilluns, a l'Aviador, anem de concurs. A Towanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Towanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis. Comencem aviat.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis les xeremies, flavial
i el tamborino.
No va separat el que ballis reggaeton fins en terra.
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Estau molt festeja. Amb el blauet, un pata de coro.
Crec que si feim twerk amb el blauet...
La mare de Déu de Lluc se posarà les mans en el cap.
Se taparan el bol.
Xiu, xiu, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Seguim a Font de Misteri, sintonia a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Eivissa i Formentera, mos podeu trobar en el 93.7 de la freqüència modulada, i estàvem amb una mena de secció d'en Sergio, però que durem tot el programa, en la que estem parlant d'una mitxelània que va recollir en Pasqual i que està plena de històries apassionants. Així que, quan vulguis, Sergio Rigo.
I de seguim, perquè ara anem amb una història d'un jove noble que volgué casar-se amb la filla d'un notari i del terratrèmol social que aquest amor causà entre els murs de la noblesa mallorquina. En Bartomeu Pasqual recullia el cas de les seves miscel·lànies, amb tot luxe de detalls, i ho descriu com un dels grans escàndols matrimonials del seu temps. Els protagonistes són Jorge Ignacio Ballester d'Oleza, fill dels nobles Jaume Ballester d'Oleza i Magdalena d'Escallar d'Oleza, i la filla del notari Gabriel Rosselló, que servia a la mateixa casa noble. Quan el jove Oleza anuncià que volia casar-se amb la jove Rosselló, la reacció familiar fou de rebuig absolut, i escriu en Pasqual. Quan el jove manifestà el profund temor que sentia per la filla del notari de sa casa, el disgust dels pares fou tremendo i la negativa contundent. Però Rosselló, el pare de sa noia, no es deixà intimidar. Cercà arxius familiars, cercà documents i provà punt per punt la seva ascendència noble. Entre les proves hi havia privilegis militars otorgats l'any 1327 per Jaume III i confirmats per Carles V el 1528. En tot i això, sa família Oleza s'hi posa fins al final. El conflicte arribà al rei Carles IV, qui, en veure les proves, autoritzà el casament. Per això no aturà els murmuris. La ciutat esclatà en glossos. Poetes satírics i nobles rivals es dedicaren a difondre cançons que atacaven sonor del Rosselló i ridiculitzaven el jove Oleza. Una de les més conegudes deia: De Teulades en avall, a Olesa, tu has mort ta mare. Sois falta, mates ton pare per sortir d'aquest hall. Segons conta Pasqual, els autors d'aquests versos eren gent coneguda, els marques de Campo Franco, don José Lobo, don Nicolás Llabrés d'Armengol. El notari Rosselló, humiliat, es queixa un amic, el doctor Guillermo Roca, don Guillermo Roca, perdó, que decidí respondre. I ho feu en quatre dècimes que atacaven amb ironia els losadors. En Pasqual còpia la primera, diu don Pollo, marquès del Bou, don Granada, el Perduri, el Lobo, s'estrafalari, l'Armengol, cavaller nou. La cosa s'acaba aquí, les gloses de Roca posant en fi a la mofa, però el ressentiment dins la família continua. El mateix Pasqual, basant-se en el testament de sa mare, afegeix. El disgust per sa boda influí, tal vegada en sa mort de sa mare, qui moria el 20 de juny de 1802, quan era en ple auge ses diligències judicials. Un any després de morir sa mare, es pare, en Jaume Ignasi, es torna a casar. Sa seva nova esposa, una jove anomenada Luisa Rigart, només coneixia el seu futur marit per un retrat. Quan el veia en persona digué, no el creia tan vell. Segons Pasqual, sa segona nit de noces acabà en un episodi esperpèntic. Els metges havien prescrit a Noí suplements per estimular els cos, però els criats s'equivocaren i li donaren una altra recepta, un purgant destinat al sacerdot Josepet, que vivia en els baixos. El resultat fou una nit desastrosa. Tragava molt per tenir més força i estigué tota la nit ocupat en desocupar-se. I afegeix un detall deliciós. El pobre Josepet, que accidentalment prengués la poció afrodisiaca destinada a Nesnubi, passà la nit sencera lluitant en tentacions diabòliques. Deia que el dimoni se li apareixia en forma de bellíssima dona incitant-lo a pecar. Poc mesos després, es veia Oleza a morir, i el seu testament ho deixa clar. El fill que s'havia casat amb sa filla del notari li llegà només el mínim legal, 5 sous. Sa fortuna familiar passà en el nebot, Jorge Descallar, perdó, en qui s'acabà pactant una renda anual de 780 lliures per evitar més litigis. Pasqual conclou sa història amb una frase plena d'ironia. Qui hauria dit que aquell notari, assegut modestament a sa taula dels moçons durant el primer casament de la casa, acabaria sent el sogre del senyor principal? I així, entre glosses, escàndols i purgants equivocats, acaba un dels drames més sonats de sa noblesa mallorquina. Una història d'amor i d'orgull.
I estem davant d'una altra història plena de detalls, eh? I tal vegada diferent. Per una part, tot això de sa noblesa, de sa puresa de sang i semblant, que hauria de ser tan llunyant el temps, eh? Però encara que sigui d'una altra manera, però veiem que no és així, que a dia d'avui hi ha massa casos semblants. Volia comentar, per una banda, ses gloses, els romansos que es feien de casos que havien esdevingut en populars. També va passar amb el cas que hem vist abans, el d'en Bustillos, que en Tomàs Aguiló li dedica un vers, que, bé, abans ho he dit, aprofitaré pel final del programa d'avui. Però anem amb el cas aquest. Ho heu sentit? En Sergio ho ha dit de passada, però és que és terrible. Casar-se només havent vist el retrat del que havia de ser el teu marit, no? Que no fa tant d'això, no fa tant d'això. I vas aquí, a les nostres illes. Però pel que sí fa molt i m'ha cridat molt l'atenció, és allò vigorós, que va fer que el capellà tingués somnis o pensament lexius, que deia que el dimoni se li apareixia en forma de dona. Home, això fa més o manco 250 anys. I ara, en el segle XXI, hi ha aquestes pastilletes blaves que en el seu dia se varen posar tan de moda, fins i tot emprades per joves en els que no els hi feia falta, que també és un tema a part aquest, no? I fa 200 anys ja tenien qualque remei per això. És curiós, no? Però vinga, anem a la noblesa de sang i mirem de posar-nos en el seu temps, no? Què té més valor? Qualcú que ho ha heredat pel llinatge i que, a més, podria ser que es tractés d'un fill il·legítim, sense saber-ho, o tenir directament el compromís reial de protecció per mort de la dedicació, és a dir, per mèrit propis. Perquè el matrimoni del noble aquell en sa filla del notari, que, a més, que era filla d'un notari, quasi res, també. Bé, i d'aquell matrimoni va anar-se'n a Gènova amb el germà d'ella, que era religiós i que fundà un convent i un seminari i que varen ser protegits pel rei Carlos Alberto. Que quina cara se li degué quedar a sa família veient que el seu germà i ells tenien relació personal amb aquell rei, que era el rei, entre d'altres, de Sardenya, de sa que vàrem estar parlant la setmana passada, i a més vàrem estar parlant del mateix període. I no és casualitat, és que la veritat és que cercant damunt d'allò que vaig estar contant me vaig topar amb aquesta altra història. O sigui que sí que és curiós. I també cercant damunt d'aquella època tan convulsa i complicada de l'Espanya de principis del XIX, tenim referències històriques de la família d'ella. Son pare era notari, però el seu germà, aquell que tingué el beneplàcit del rei Carlos Alberto, era doctor en ambdós drets. També era doctor en teologia, era secretari de la Real Societat Econòmica d'Amic del País, canonge, rector de la universitat, i a més era en família del ministre mallorquí en Soler, en Cayetano Soler, també de la noblesa, i a més està considerat un dels personatges històrics més rellevants d'aquell temps. En el final, el protagonista de la història aquesta que has contat, el fill d'en Ballester d'Olesa, que has dit que el varen desheredar i tal, i en el final no va resultar així, perquè quan va morir va deixar en els seus fills d'haver 800 corterades de terreny de Pradavet, Santa Maria del Camí i de Mallorca. 800 corterades són molt de metres, Cada corterada són de 100.100, així que estem parlant de 5 milions i mig de metres quadrats. Que és vera que ell ho va heredar de son pare, però perquè abans el pare ho havia heredat del seu oncle, que degué morir sense descendència. Fixa-t'hi, coses de sa noblesa i dels antics patriarcats. I parlant de descendència, en el final, el seu net, el net d'aquell matrimoni tan polèmic per la falta de noblesa, sí que va ser reconegut com a cavaller per part del rei que va autoritzar aquell matrimoni, el rei que en aquell cas estem parlant d'en Carles IV. Però aquesta seria una altra història. Es cases que veient tot això on es demana qui devia haver al darrere de tota aquesta història social damunt d'aquella família, la Rosselló, a la que volien denostar. Era només el tema del dubte de l'origen noble o havia quelcom més? I d'això ho tens recollit d'un treball molt interessant del doctor Miguel Ferrer Flórez, va publicar l'any 1996 en forma de quadernos d'història militar, titulat El gobierno del marqués de Cupiñ en Mallorca, 1812-1820, i on de passada mos comenta aquests fets quan parla del ministre Sola. Afegeix glosses com les que tu has dit, no només contra ells, també contra els que els hi són propers. Coses com això, que en aquell moment hem de pensar que en aquell temps encara hi era l'Inquisició vigent, i deien coses així. Seràs sempre Rosselló, que si no saps què vol dir, te lo direm mallorquí d'un d'aquells desfogó. Si no, mira't a Brutó i trobaràs que dia poc, que si te correspon foc per sa cama de xulleta, per l'altra que no és tan neta, que correspondrà obercoc. Amb això de ser un obercoc crec que vol dir sa beneit. Quasi res. Sembla que sense transcendència, no? Però, si sembla que no té transcendència, per què l'ha tinguda? Per què ha passat 2 segles encara s'hi parla d'això? I I doncs respon a aquest treball que he citat. Diu, conocemos por lo menos otras tres poesías escritas contra Rosselló y su familia. Una dedicada a la quema del coche de Rosselló en la plaza de Agustinos el 20 de abril de 1808. Otra dedicada a la mencionada boda de doña Juana Rosselló. Y por último, una dedicada a don Ferrerio Rosselló, consejero de Jaime I, al que todos los rosellones lo consideran gran patriarca putativo. Las razones para explicar esta antipatía generalizada contra la familia Rosselló, hay que buscarle la prepotencia en que actuaron en la vida local muchos de sus miembros debido a su parentesco con el ministro Soler, al encubrimiento de algunos de ellos con la nobleza, al parecer la condesa de Llamans era también hermana de Rosselló, o por lo menos parienta, y fue objeto de amargas burlas que llegaron al propio conde. Además, la misma vida de Marcos Ignacio Rosselló propició todas estas críticas por su oportunismo político. Ha de dir, pel seu oportunisme polític. Però no només això, i és que aquest Rosselló del que estic parlant, relacionat amb aquest matrimoni i amb aquesta història tan estranya de lluites de noblesa, que tal vegada no ho són tant, i d'aquest Rosselló també va ser relator del Tribunal de la Inquisició fins a arribar a ser anomenat inquisidor honorari. Així que tal vegada no tot és el que sembla, eh? I podria continuar, perquè hi ha més disputes i més històries entre aquestes dues famílies i aquell període històric tan interessant. Però, si un cas, un altre dia. Seguim amb tu, Sergio Rigo.
Idò, ara mos toca seguir amb una darrera història. Anem a la Mallorca de l'episcopat de Joan Díaz de la Guerra, bisbe entre 1769 i 1779. Un prelat autoritari influït pels seus assessors més rigoristes i que protagonitza un dels capítols més tristos de la persecució del pensament lul·lista i mallorquí. En Bartomeu Pasqual descriu el cas amb detall i indignació. Explica que aquest bisbe, mal aconsellat pel seu secretari i alguns rectors antilulistes, va arribar a prohibir el culte públic a Ramon Llull, ordenant retirar imatges, estàtues i estampes desbeat. Tot això perquè en Llull havia defensat, segles abans, que Maria havia estat concebuda sense pecat original. El bisbe Díaz de la Guerra ho considerava herètic. Pasqual resumeix l'origen dels conflictes citant una frase d'un altre historiador, Antoni Furió. Diu, l'origen de l'enemistat d'alguns amb el beat doctor era, segons opinió comuna, per haver escrit un opúscol defensant la Concepció Immaculada de Maria Santíssima. Per aquell atac, el lulisme no queda en el pla simbòlic. L'any 1773, l'ermità Gabriel de Sant Pau, natural de Petra i resident a l'ermita de Son Seguí, a Santa Maria del Camí, va ser detingut i exiliat només per haver recomanat un predicador que citava Ramon Llull. Pasqual recull el cas amb indignació i detalla els fets. L'ermità havia aconsellat en el vicari de Santa Eugènia que demanés el sermó de la festa a un predicador de Palma. Aquest, en el seu discurs, va citar en el beat Llull diverses vegades. Quan baixà del púlpit, el mateix vicari el renyà amb aquestes paraules. M'has embrutat la trona. El cas arriba ràpidament en el rector de Santa Maria, Francesc Mora, un tomista radical i acèrrim antilulista que va ser fet detenir a l'ermità. Aquest va ser empresonat a Palma i, posteriorment, per ordre directe del bisbe, deportat a l'arsenal de Cartagena durant 8 anys. Tenia una edat avançada i és molt probable que hi morís allà. Pasqual apunta aquesta dada en el marge, desterrar un ermità l'any 1773 a l'arsenal de Cartagena per espai de 8 anys. I afegeix que aquell fet provocà la clausura definitiva de l'ermita de Son Seguí, que mai més no tornà a obrir-se, tot i que durant un temps s'intentà restaurar. Pasqual intenta salvar son honor del rector Mora, però sense amagar-ne la responsabilitat, diu. El rector Mora, entusiasta, tomista i, per tant, antilulista, complia ordres d'esprelat. En tot, molt li devem. Fou ell qui construïa els campanars, les portades i el tamallot de la parròquia de Santa Maria. I per acabar de retratar el bisbe Díaz de la Guerra, afegeix una anècdota que li conta un amic resident a Madrid. El 15 de juliol de 1777, durant la consagració d'un nou bisbe a la cort, dia de la guerra, assistia a la cerimònia sense obrir boca, sense saludar ningú i, segons els pacients, amb una actitud estranyíssima. Estigué immòbil com una estàtua sense ni pestanyejar. La gent murmurava, d'on ha sortit aquest bisbarràs? Alguns deien, quina cara de Barrabàs. Després de la recepció, rebutjà un obsequi dolç que li oferia una dama dient en espatge, que se'l mengi ella, en el meu nom. Quan el patge torna dient que ella no el volia, el bisbe replica, no dic això, dic que se'l mengi per jo. I segons conta la senyora en sentir-ho exclamar, vaja, Déu meu, aquest bisbe és una bèstia. Així era espelat que prohibia llull i condenar a l'exili un pobre ermità pietós. En Bartomeu Pasqual ho deixa escrit i nosaltres ho tornem a contar aquí a Font de Misteris. I si vos sembla, la setmana que ve seguirem amb més coses perquè mos queda molt per conèixer d'aquest fascinat personatge.
Bé, estic d'acord. En Juan Díaz de la Guerra va ser un dels perseguidors de la causa lulista, però no va ser l'únic. Abans que ell, en el segle XIV, va haver-hi un altre, ara que estava parlant d'un inquisidor, i d'un altre inquisidor, Neimerich, que també es va oposar a qualsevol intent de poder obrir un procés a favor d'en Ramon Llull. Que clar, això ja va fer enredar i tirar cap enrere el seu procés de canonització d'en Ramon Llull. Però jo volia comentar una altra cosa damunt tot això que has contat que crec que ens pot sorprendre, que és del que se tracta. Per una banda, ha citat l'ermita de Sonseguí. El que crec que no saps, coses de les casualitats que només passen a Font de Misteris, és que aquesta ermita va ser promoguda, mantinguda i ampliada per qualque família. I quina família és? I de precisament la família Ballester d'Olesa que hem comentat abans. I ho sé, perquè vaig cercar damunt d'ella per un detallet, que per cert, discrep que arrel de que els ermitans fossin obligats a abandonar-la, que no hi tornassin a instal·lar-se, perquè tenen dades que diuen que pocs anys després va tornar a haver ermitans a Sonseguí. No molt de temps, és cert, només pot ser que unes dècades, però sí que hi varen tornar. Però quina és la curiositat damunt d'aquesta ermita? En l'interessant llibre anònim Mallorca eremítica ens parla d'aquesta ermita i diu en 1766, aún morava en l'ermita l'ermitaño Gabriel de San Pablo, natural de Petra, que és el que has dit tu. Al llegar el año 1772, fue obligado a abandonar este remanso de paz por orden del obispo. No se sabe dónde acabó sus días este buen anacoreta. És el que tu deies. I la cosa és que, segons es va publicar a un treball de Maria José Massó Ramis d'Aireflor i en Francesc Jaume de l'Herbosà, el 2003, a les quartes jornades d'estudis locals de Santa Maria, el motiu de que fos engegat de l'ermita era per la seva dedicació. I un diu, ermita, i dono, contrabandista, vaja quines coses. I damunt d'això que Mascaró Passeriu s'afirma en el corpus de toponímia que els ermitans eren innocents. I bé, ja aquí som, una llegenda molt breu damunt d'aquesta ermita. Durante la permanencia de un solitario en esta ermita, al qual el señor de Sonseguí, el del que parlàvem abans, le había prometido entregar un pan semanalmente, aconteció que el buen ermitaño fue objeto de la aversión de la esposa del colono, la cual, con el fin de hacerlo desaparecer de su vista, envenenó el pan, que luego le entregó como siempre. Dadas las gracias, el eremita emprendió el retorno a la soledad. Por el camino encontróse con el hijo de la casa, que muy hambriento solicitó el pan, que el ermitaño le entregó. Pasadas unas horas, el joven moría con las entrañas despedazadas por el dolor, resultando, por tanto, muerto por las mismas manos maternas. En muchas ocasiones, la divina providencia permite que los males deseados al prójimo sean nuestros propios verdugos. Quin mal rotllo, eh? Que, per cert, si aquesta llegenda fos certa, els membres d'aquesta família, de la família del nen mort, seria de la que estàvem parlant abans. Quines coses, eh? Bé, quina ràbia, perquè no hi ha temps per seguir amb aquest bisbe, perquè la veritat és que estic disfrutant en tot això que has preparat, Sergio. És que només amb aquest bisbe hi ha molt més per dir. Fixeu-vos, va ser el que va prohibir als religiosos comunicar-se i fer missa en la nostra llengua. A més, allò de prohibir el culte a Ramon Llull va originar baralles, va originar excomunicacions, va fer tancar esglésies per aquest motiu, fins al punt de prohibir el batiar amb el seu nom, amb el nom d'en Ramon Llull. I bé, i tot això va acabar en la intervenció del rei. Es que ja, bé, per llogar cadiretes. I fins i tot, mirant cròniques, vaig veure que Andratx, a Mallorca, va haver una moguda molt grossa i que crec que fins i tot un capellà es va llevar sa vida per mort de tot això. Ah, bé, ja cap, sí. No només va prohibir esculta en Ramon Llull, també va prohibir esculta en Cabrit i Bassa, aquells dos màrtirs a l'Oronès. Però bé, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. Bé, i quan comença l'estiu com a tal, que vendria a ser el mes d'agost, en Borja sempre ha de parlar del Jagnès, forma part del seu ADN, però no de que hi hagi novetats, com cada any referit en el monstre, que en mes d'agost sempre hi ha novetats, perquè vares dir que no parlaràs de Nessi el monstre. Bé, de fet, Borja Rigo, crec que avui ja no parlaràs de cap llac ni de cap monstre, perquè m'ho s'han menjat el temps, a culpa és d'en Sergio, perquè fa coses tan apassionants que me'n vaig de temps. La propera setmana, si t'assembla...
La propera setmana, una miqueta de Llagnès sense monstre.
Me tens bastant intrigat.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem amb una novetat literària, ho deia na Lucia Pietrelli.
IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja som nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagi passat una estona agradable i que hagi pogut traure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I amb tot el que hem parlat avui, bé, per fer un caramull de reflexions en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però només en vull fer una damunt el fet de la pena de mort, ja que hem parlat del tinent Bustillos i de romansos i gloses, i com ja sabeu que quina millor manera que acabar setmana que amb una mica de poesia, i de crec que val la pena aquests fragments del que li va dedicar en Tomàs Aguiló, on es posa en la pell d'en Bustillos, un militar de renom que és condemnat a mort, i com i quins degueren ser els seus pensaments mentre esperava, mentre ell mateix dissenyava el que havia de ser el seu sistema d'execució. Si ens posam en situació, es farest. Farest com la manca d'empatia en general. Però això, una mica de poesia. Un fragment del poema d'en Tomàs Aguiló titulat Bustillos, que diu: condenado a morir, está Bustillos y en su estancia agitado se pasea y tiembla y se estremece con la idea que de su alma es horrible torcedor. ¿Qué importa ver tan joven, tan brioso, tan cubierto de flores y de aroma el rostro de la muerte que ya asoma en la reja fatal de su prisión? No, la muerte al guerrero no amedrenta cuando brilla en sus manos un acero, cuando viene del brazo de un guerrero el golpe que traspasa el corazón, porque su sien huesosa y carcomida cubre entonces aureola de gloria cuando embriaga el clamor de la victoria y el bramido y el humo del cañón. Pero ver al espectro que se acerca y que un hombre, el verdugo, es quien le empuje, es una idea atroz que sobrepuja a todas las ideas en horror. Desesperante idea en que no cabe resignación del ánimo más fuerte. Hito a hito os hará mirar la muerte quien se asusta de ver al deshonor. Dibuja en la pared con un carbón y sus huesos al verlo se estremecen y de sus ojos el cristal se ofusca y de sangre un raudal con priesa brusca a refugiarse corre al corazón. Dos mástiles dibujan un tablado, un travesaño y de un cordel suspenso, un hierro que en su rápido descenso tropieza en la cabeza criminal. Puede oculto el sayón soltar la cuerda y del ancha segur cargando el lomo, una masa enormísima de plomo caerá sobre el reo vertical. Las horas que Bustillos contar pudo, muy lentas y muy rápidas pasaron y el espacio de un día no formaron, cuando el reo al patíbulo subió y solo al confesor al lado tuvo y reclinó su frente sobre el tajo y pasado un momento viose abajo la cabeza que el hierro destroncó. I bé, ja aquí som, però damunt son seguir, s'ermita de que també hem parlat, hi ha un poema dedicat a la seva Mare de Déu, d'en Josep Calafat, i només vull citar aquest fragment, ja sabia que no donaria temps a més, però és que el trobo meravellós i que més, per acomiadar, jo crec que sempre serà millor honor en ella que no sa imatge del cap teat d'en Bustillo redolant pels cadalf dient Jesús. I de diu, en Josep Calafat, passada l'horta sempre vella, per allà lluny veis el mar blau, d'allà cada any ve l'oronella que fa que es niu dins la capella cantant vos mots d'un salm de pau. I bé, ja que estem amb un acomiadament tan poètic i amb oronelles, i de Nanacha Guevara i en Becker, volveran les oscures golondrines. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Volveran les oscures golondrines en tu balcó sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán, esas no. De tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán, pero aquellas cuajadas de rosas